la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, un repàs per començar dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels ocells, fets i amistats destacables amb els animals i l'entrevista, on avui el Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental, parlarem dels acords i no acords que han sorgit de la COP27 d'Egipte. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com de costum, el programa, que finalitzarà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Blanca Aranyó, Francina Ballester, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Xavi Aguilar. Repàs de notícies per començar la veu dels animals i la natura aquí a Ràdio Estel. L'Ajuntament de Barcelona rectifica i permet passejar els gossos en llibertat en espais públics. El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un decret per habilitar un centenar d'espais públics on es podrà passejar amb el gos sense corretja, uns espais on es podrà accedir sense l'obligatorietat de disposar del carnet de tinença cívica responsable. Aquesta mesura modifica l'actual ordenança de protecció, tinença i venda d'animals de companyia. Cal assenyalar que els gossos potencialment perillosos en queden exclosos, ja que no poden romandre a la via pública sense anar lligats. Aquests espais seran reconeguts com a zones d'ús compartit, on s'establiran diferents franges horàries al llarg de tot el dia per tal que els gossos puguin accedir-hi sense la necessitat de dur corretja. La intenció és aconseguir que hi hagi una zona d'ús compartit a cada barriada de Barcelona, un indret on els animalons puguin gaudir del seu lleure i del seu desenvolupament. També es vol promoure alhora el civisme dels seus posseïdors i fomentar una bona convivència amb la resta d'usuaris dels espais públics. Poderoses pressions de l'Assemblea Nacional faciliten la continuïtat de les corrides de toros a França. En un programa anterior fèiem esment de la possibilitat de trobar-nos ja a les acaballes de les corrides de toros a França. Malauradament, no ha estat possible. La proposició de llei per abolir les corrides de toros a les regions on encara està permès aquesta celebració ha estat finalment retirada de l'Assemblea Nacional Francesa per la manca de suport parlamentari al seu impulsor, el diputat Émeric Caron, del partit polític NUPES, Nova Unió Popular Ecològica i Social. La resposta del govern d'Emmanuel Macron ha estat que cal defensar les corrides perquè es tracta, segons ells, d'una tradició. Un argument que no és aplicable, ja que no és una tradició francesa, sinó que va ser importada d'Espanya i, a més, ja no es correspon amb l'actual evolució social. Prova d'això, i segons l'Institut Francès d'Opinió Pública, els sondejos realitzats indiquen que el 87% de la ciutadania francesa està a favor de prohibir les corrides de toros. I conclou la setmana de lluita contra la ramaderia industrial. Des del passat dilluns 28 de novembre i fins avui diumenge 4 de desembre ha tingut lloc per segon any consecutiu a nivell estatal la segona setmana de lluita contra la ramaderia industrial, una acció impulsada per la coordinadora estatal Stop Ganaderia Industrial, ENS, que agrupa, a més de l'ADA, a 6 organitzacions de caire internacional i a una setantena de petites plataformes. Des de les diferents viles i ciutats de la geografia espanyola s'han realitzat concentracions, protestes, plantades, conferències, performances o actes simbòlics per mostrar el rebuig a un model d'explotació animal que comporta contaminació de l'aigua, el sol i l'aire i que contribueix a l'expansió de malalties que resulta en una carn de dubtosa qualitat i que tracta les espècies implicades com a simples màquines de producció. Trobareu el recull de fotografies i actes, com també així recursos i informació acurada sobre la matèria, al nou web que ha inaugurat la coordinadora, www.stopganaderiaindustrial.org, www.stopganaderiaindustrial.org.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que la cua dels animals té diferents finalitats i funcions segons l'espècie, el seu procés evolutiu i les necessitats d'adaptació al medi? La cua es troba desenvolupada en les diferents espècies aquàtiques, terrestres o voladores, com poden ser les aus, els rèptils i els mamífers. En el cas dels mamífers, la cua és la prolongació de l'espina dorsal i un apèndix clau per finalitats tan diverses com mantenir l'equilibri, servir de timó per nedar o volar, ser prènsils per agafar-se millor a les branques dels arbres, espantar els insectes i paràsits molestos o servir d'abric per protegir-se del fred. Segons la postura i el moviment que adopti, la cua també desenvolupa la funció de comunicació social i senyal de perill entre els membres d'una mateixa espècie o ser utilitzada com a arma defensiva o verinosa en espècies com els escorpins o la manta. L'espècie humana també conserva vestigis d'una cua embrionària al final de la columna vertebral. Segons les conclusions d'investigadors, durant el seu procés evolutiu, els nostres ancestres van anar perdent la cua per agilitzar el seu moviment dempeus sostingut sobre les dues cames. En el llenguatge postural i de moviment a la cua dels gossos i gats es poden identificar les seves manifestacions d'alegria, disgust, estrès, por, preocupació, amenaça, submissió o expectació d'acord amb les diferents situacions o circumstàncies que es trobin. Depenent de la llargada, gruix i musculatura, la cua pot facilitar-los un millor equilibri, agilitat, aerodinàmica i més possibilitats de maniobrar quan corren, giren o neden.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. Aquest ocell també ens sona familiar, alegre i diria més aviat de temporada d'hivern, oi?
Bueno, sí, el tenim tot l'any també, però com molts altres ocells, a l'hivern doncs, ens arriben grans estols de tota Europa. Aquest ocell és una cadernera, que és un so alegre. Jo sempre l'he trobat un so que, almenys a mi, jo quan vaig al camp i sento les cadernaretes per allà, doncs em donen alegria. Perquè, a més, és un ocell molt bonic, que té la cara d'un color vermell, un vermell fosc, més aviat granate, però molt, molt bonic, amb un bec llarguet, un bec cònic més aviat llarg, llavors una franja groga a l'ala, i és realment un ocell vistós, tant quan està posat a una branca com quan està volant. Es pot moure amb estols i en podem veure amb bastanta quantitat. Com el seu nom indica, o bueno, si ens hi fixem bé, aquest nom de cadernera ve perquè menja cards, menja la llavor del card, que es diu cardina, i la cadernera, doncs, aquest nom ve de card. I és el seu aliment preferit. I la podrem veure moltes vegades en els cards, en aquella bola que fan on hi ha les llavors, doncs la veurem penjada allà d'aquesta bola, picant les llavors a dintre, i realment allà on veiem cards segur que hi ha caderneres. I el podem veure amb estols grossos, com deia, el que malauradament cada vegada el veiem menys. És un ocell que estem veient una disminució d'entre un 1 i un 2% anual, que per un any dius no és massa, però clar, això ho vas acumulant any rere any i doncs ens estem quedant amb bastantes menys caderneres que abans. Ha influït sobretot els canvis en l'hàbitat, el tallar les males herbes, com la gent pensa que són els cards, o quan es fan neteges d'aquestes, doncs no sé quina mania hi ha amb això, les males herbes, de tallar-les, que són un autèntic restaurant per molts ocells, i ha influït també la caça de fringíl·lids, que els ha cascat fort. Una mica la modificació a l'hàbitat ha sigut la causa principal, i l'estocada final ha estat la caça de fringíl·lids. I, per tant, doncs, a més, d'aquests ocells que hem de vigilar i a veure si podem prendre mesures doncs, per recuperar-lo. I és una pena, perquè és un ocell molt comú. Els que ja tenim anys l'havien vist en grans quantitats, grans estols, i ara veiem bastant menys del que veiem fa anys.
I, a més, sabem si es recupera, perquè sempre ens donen vibracions positives, aquesta cadernera.
Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Volgué recordar a dos cantants del segle passat i parlar més d'ells. Seria una pèrdua del temps que disposem. És millor que l'utilitzem per escoltar-los. Per separat, són fantàstics. Però si tenim la possibilitat de fer-ho amb duet, serà molt millor. Escoltem Stars Fell on Alabama i Can't Be We Friends. I, bueno, perdoneu, és que encara no us he dit de qui parlem. Són la Ella Fitzgerald i el Louis Armstrong. A gaudir-ho.
Situation
so heavy.
heavenly, heavenly, a fairy land where no one else could enter, and in the center, just you and me, dear. My heart beat like a hammer, my arms wound around you tight, and stars fell on Alabama last night.
I never planned my imagination, situation, so heavenly,
so heavenly,
fairyland where no one else could enter, in the center, just you and me.
Yes. Beat like a hammer,
beat like a hammer.
My arms wound around you tight,
ba, 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 yeah.
And stars fell on Alabama last night. Found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again. Through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends?
Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down, say, can't we be friends? Papa, that day I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down, say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave me the air, why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna turn me down, say, can we be friends?
Should I cry?
have a sigh and wonder why. Yeah.
I should have seen the signal to stop. What a flop. This is how the story ends. I let him turn me down and say, can't we be, 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 can't we be friends?
Oh, yes.
Us hem de recordar a aquestes hores de programa que escolteu, què escolteu? La veu dels animals i la natura, a on ho feu això? Aquí, a Ràdio Estel. I és temps per l'entrevista que avui serà amb el Jordi Vigues. Jordi, molt bona tarda, molt bon vespre.
Hola, què tal? Com esteu tots?
El Jordi és periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental. Va ser director de la revista Integral i portaveu també de l'organització Greenpeace, i és col·laborador també del nostre programa. L'escolteu sovint a les diverses galeries dels experts. I tornem a Egipte, virtualment, a Sharm el-Sheikh. Ja en vam parlar amb el Miquel Vallmitjana, d'Ecologistes en Acció, sobre la cimera de les parts, la COP27, que va tenir lloc fins al 19, perquè es va allargar fins al 19 de novembre, a Sharm el-Sheikh, a Egipte, la cimera sobre el canvi climàtic. Escolta'm, Jordi, una primera sensació és, com sempre i com ve passant les últimes vegades, descafeinada.
Sí, decepció. Decepció perquè com el sistema per prendre els acords ha de ser per unanimitat, això és una trampa que impedeix adoptar decisions importants. Aquest problema ve des del principi. Sabeu que a la Rio de Janeiro, el gran fracàs de la cimera de la Terra de Rio de Janeiro va ser que no es va crear una Organització Mundial de Medi Ambient, a diferència de l'Organització Mundial del Comerç o de la Salut, que sigui un organisme internacional el que proposi i imposi als estats el compliment de determinades normes i objectius.
Clar, perquè el que surt d'allà, de fet, és aquesta convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, no? Però està bé que en fem referència i veiem d'on venim.
Clar, la primera reunió es va fer el 1995, tres anys després, a Berlín. I després s'han anat fent una rere l'altra, quasi fent unes rutes mundials del turisme, turística. Ha anat canviant d'ubicació. La major part s'han fet a Europa, el 52% de totes les reunions, i les altres continents s'han repartit. Però, de tota manera, el que ens ha passat és que, com el sistema és inadequat, el moviment ecologista i els científics i els experts crítics intenten treure-li un rendiment en aquestes trobades que no és possible obtenir. Per tant, estem en una trampa, la qual és veritat que s'ha imposat el concepte de que la crisi climàtica és certa i la causa humana és la determinant, però alhora en aquestes reunions no s'acaba acordant res. I els problemes es van agravant. I cada any es presenten nous estudis i es segueix tocant la campana, especialment al món dels experts i dels científics, però les decisions que es prenen no tenen relació amb la gravetat dels problemes que s'exposen.
Està bé que anem a l'arrel de les coses i també expliquem a la gent com funcionen aquestes cimeres o aquest funcionament mundial, en principi, que és el que negocia, sobretot el que està passant amb l'escalfament global, el clima de la Terra, que s'està accelerant a marxes forçades els últims anys. Dius que és inadequat tot aquest sistema, però des de quin punt de vista? Des del punt de vista d'això, de la negociació de tantes parts, es fa impossible al final arribar a acords?
Operatiu. Imagineu-vos que estiguéssim discutint anys i anys sobre el coronavirus i no s'adoptessin decisions. Per què s'han adoptat decisions que podrien ser encertades o criticables? Això és un altre aspecte, no? Però perquè hi ha una Organització Mundial de la Salut. Sense una Organització Mundial de la Salut no s'hagués pres cap acord de com actuar davant de la pandèmia del coronavirus. I, per tant, hauria d'estar en el centre de l'agència com es crea aquesta Organització Mundial del Medi Ambient, que sigui similar amb la capacitat resolutiva que té l'OMS o amb l'OMC. I si es pogués lliurar dels errors d'aquestes anteriors organitzacions, millor. Però la seva absència és la pedra de la sabata més important que tenen les COP que es celebren.
Jordi, tu que bregues fa molts anys amb els temes ambientals i que segueixes tots aquests moviments, dius de crear aquesta Organització Mundial del Medi Ambient. Quins passos o què falta perquè s'arribi aquí, perquè es pugui arribar aquí?
Això ho ha d'acordar el ple de les Nacions Unides. Però què ens ha passat amb les Nacions Unides les dues dècades darreres? Doncs que s'ha deteriorat el sistema de Nacions Unides. És a dir, la força de l'Organització de les Nacions Unides ha minvat i ara els grans estats determinen en reunions del G20, del CET, la mare que els va fer, van determinant coses al marge d'un sistema democràtic planetari que era el de les Nacions Unides. Aquest debilitament de les Nacions Unides té com a resultat que no existeixi una Organització Mundial pel Medi Ambient. I la responsabilitat més important recau en els Estats Units, que va deixar d'aportar les seves responsabilitats, que no segueix cap de les resolucions que s'adopten, com per exemple les que s'adopten il·legals sobre Cuba, etc. Tot aquest deteriorament té un aspecte molt negatiu. I a més, hi ha, diguem, un primer Egipte i ara vindrà Dubai. Dubai, deixar l'organització de les COP en mans del món del petroli és terrible, no?
És el que anava a dir. De fet, en aquesta cimera d'Egipte, no?
Ja que les reunions de gallines siguin comandades per guineus. Aquest és el problema que tenim. Mm-hmm. No és un bon exemple animalista, perquè les pobres guineus són un animal més perseguit que executor, però en tot cas sí que serveix per explicar la realitat. Allà tothom parla, tothom diu, tothom es posa les medalles uns als altres i constitueixen el que es diu el bla-bla-bla, que és parlar, i no decidir res.
Clar, perquè aquest exemple que poses, per exemple, aquest any, Egipte, la cimera Sharm el-Sheikh, Egipte no és dels països capdavanters, però enguany, per exemple, han sortit xifres que ha reforçat un 10% la seva inversió en extracció i refinament de petroli. I com dius, l'any que ve cimera els Emirats Àrabs, que és un dels principals i 14 membres de la OPEP, dels països productors de petroli a nivell mundial. Una cimera, a més, enguany, la COP27 de les parts a Egipte, que ha estat patrocinada per Coca-Cola. Davant de tots aquests, d'aquest ambient i d'aquest entorn, podem confiar en una cimera d'aquestes característiques?
No molt. El que passa és que no tenim... no podem desaprofitar qualsevol oportunitat per crear consciència. I aquest és el principal problema que tenim. És a dir, com fer passar a l'acció de temes tan rellevants com el del canvi climàtic, no? I aquest és el concepte de la justícia climàtica que d'una manera o altra està cada vegada més present. Pensa que l'any 1992... jo personalment, com director de la revista Integral i Lula com a representant dels països del sud, vam signar un acord a Rio de Janeiro en públic per determinar l'existència d'una deuda ecològica i climàtica amb el Tercer Món, que va ser el primer document internacional que es va fer al respecte i que em va tocar ser el protagonista en aquell cas, no? I què va passar? Doncs que aquesta idea s'ha anat creixent. Alguns països han complert, per exemple, el País Basc ha complert els seus deures inicials amb retornant econòmicament els diners que es van avaluar del deute ecològic pels danys causats. Mm. I ara estem parlant de crear un nou fons que ha aixecat les suspicàcies perquè no se sap com s'omplirà aquest fons, si serà un pou sense fons i si qui haurà de posar els diners i en quines condicions i quina trama administrativa haurem de seguir per fer aquest pou, no? I estarem sempre parlant, però no executant. I aquesta és la gran crítica que Turber contínuament està remarcant en totes les seves intervencions, no?
Deixa'm recordar que escolteu La veu dels animals i la natura aquí a Ràdio Estel, que escolteu el Jordi Vigues, que és periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental, col·laborador també d'aquest programa, que estem repassant de nou aquesta COP27, la cimera de les parts a Egipte, que es va celebrar aquest passat novembre fins al dia 19 de novembre, bàsicament per la importància crucial no només en la defensa dels hàbitats i, evidentment, també de la fauna i dels animals del planeta, perquè l'augment de temperatures incideix en una multitud de variables extraordinària. I, per tant, hi fem esment. Està molt bé, Jordi, que ens posis en tot aquest context que ens has posat des de les primeres negociacions de l'any 92 a Rio de Janeiro fins al que tenim ara a Egipte. I parlaves d'aquests primers acords de deute amb el sud global. El principal acord, o l'únic acord, de fet, que diríem que s'ha arribat i que s'ha signat en aquesta cimera, en aquesta COP27, és el de destinar, encara no se sap quan ni com, però destinar un fons de pèrdues i danys, és a dir, per les pèrdues i danys del canvi climàtic.
Clar, fixa't, recordareu com fa 20 anys es va acordar aquesta idea de destinar el 0,7% dels pressupostos estatals i de les altres administracions per transferir ajuda econòmica en els països del sud, no per canviar la diferència, sinó per evitar que les diferències augmentessin. Aquest era l'objectiu del famós 0,7%. I estava bé en aquest sentit. I que ara es reconegui que hi ha un deute climàtic i que es vagi destapant en què consisteix aquest deute pel deteriorament global que han fet els països occidentals sobre el conjunt de les situacions planetàries és positiu per si. Però, és clar, si aquests diners estan en mans d'una oficina, no és el mateix que si estiguessin en mans d'una organització mundial, si, diguéssim, donéssim recursos a l'OMS perquè garantís el dret a la salut de la humanitat, no? I aquest és una mica l'incertesa que ha generat aquest acord. Per arribar a algun acord han tingut que desdibuixar com es concretarà aquest acord. I aquesta contradicció és la que hem d'esperar que prengui cos. I aquí el principal problema és que aquí el protagonisme està amb l'Estat, no amb la societat. És com si demanéssim un miracle i demanéssim, confiéssim en la Mare de Déu de Montserrat perquè s'executés aquest miracle.
La Mare de Déu de Montserrat ha fet molts miracles, eh?
Què?
Que la Mare de Déu de Montserrat ha fet molts miracles.
Sí, en aquest cas s'hauria d'ajuntar també amb la Mare de Déu de Lourdes.
Amb la de Lourdes, bueno.
Perquè si no, no arribarem. Lourdes ens serveix com a exemple per dir que França hauria de jugar un paper més actiu del que juga en aquests moments. El Macron hauria de fer una proposta més formal de creació d'aquesta organització mundial del medi ambient, i potser això el faria passar a la història, perquè diverses vegades s'ha intentat, a través de França, bordejar la creació de l'organització matriu per poder actuar d'una manera eficient en el tema del canvi climàtic. No és suficient la pressió de la gent si aquesta pressió no s'exerceix sobre on es determinen les polítiques. I aquí és el que ens passa amb el món dels combustibles fòssils, que ells acaben controlant les relacions públiques, controlant les accions del govern, buscant la seva pervivència al respecte. No? Ara, per exemple, molt recentment s'ha fet públic de que les grans petrolieres sabien què passaria amb la crisi climàtica i que ho van amagar generant una reacció que va ser la famosa del negacionisme, posant en dubte tot el que sabia del coneixement. Però ells sabien perfectament que tots aquests dubtes tenien resposta i que eren mentida, i així i tot van actuar i segueixen actuant. Clar, davant d'aquest gran poder, què pot fer la ciutadania? Doncs necessitem les institucions necessàries, mundials, per garantir la justícia climàtica i per garantir els drets a viure en un planeta que no deteriori les seves condicions.
tornem a recalcar, doncs, aquesta idea bàsica i crucial d'un organisme a nivell planetari, aquesta Organització Mundial del Medi Ambient, o es digui com es digui, però un organisme que sigui a nivell internacional per tractar tots aquests temes. I ja que em feia referència, i per últim punt a tractar d'aquesta cimera, bé, diversos informes, però per citar-ne un informe sobre l'estat del clima de l'Organització Meteorològica Mundial, que va sortir a primers de novembre, just abans d'aquesta COP, i que bàsicament diu que els efectes més visibles del canvi climàtic s'han accelerat fins a fer que els darrers 8 anys hagin estat els més càlids de tot el registre, i que, a part, els nivells de diòxid de carboni a l'atmosfera són tan elevats que amb prou feines, si s'aturessin totes les emissions ara mateix, podria limitar-se aquest augment tan promès de les temperatures a 1,5 graus, que surt dels acords de París de l'any 2015. Tot i així, en aquesta cimera no s'ha arribat a cap acord ni s'ha esmentat clarament res per avançar cap a la descarbonització ni tampoc cap a la fi dels combustibles fòssils.
Clar, perquè hi ha un poder ocult, que són els lobbies dels combustibles fòssils. Tothom sap que una economia baixa en carboni fòssil és una economia més sanejada. És com si, diguéssim, té uns efectes col·laterals. És com fer gimnàsia. Gimnàsia el que serveix és perquè tot l'organisme en el seu conjunt estigui més viu i actiu, no? Doncs descarbonitzar l'economia té aquests efectes, malgrat que tingui uns costos inicials, té uns efectes positius en tot el conjunt de l'economia i també en la reducció de les desigualtats socials. Perquè si les coses no funcionen, els que paguen el pato són sempre les classes més desvalgudes. D'una manera o altra, clar, si el món dels combustibles fòssils no se'l arracona, doncs segueix imposant les seves normes. Per això, fixeu-vos que en el cas nostre de la Unió Europea, si no estiguéssim a la Unió Europea, on estaria Catalunya i l'estat espanyol? Doncs molt lluny. Ara on som? Al furgó de cua. Per què? Perquè incomplim tots els acords europeus. Que sí complia el Regne Unit abans del Brexit, i que sí que complia Alemanya, i que fan un esforç terrible en unes condicions molt inesperades per la guerra d'Ucraïna. Però si no existissin aquestes autoritats, què passaria amb el medi ambient nostre? Hi haurien depuradores d'aigua a la sortida de les poblacions? Doncs no. Ens hem convertit europeistes per resignació, perquè si no fos per la Unió Europea, no hi hauria ni recollida selectiva, ni orgànica, no hi haurien quantitat d'elements que ens garantís estar en el marc europeu. El que passa és que nosaltres hauríem d'aspirar no estar en el furgó de cua. I els graus de compromisos que hi ha a l'estat espanyol, que hi ha a Catalunya, que hi ha a l'àrea metropolitana, que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona, ens obliguen a reprovar, però no per criticar, sinó per ser un estímul perquè es compleixin les exigències i es posin els mitjans per executar-les, no? Per exemple, en el tema dels residus, que té un impacte climàtic desconsideradíssim. Si no reduïm els residus, difícilment podem fer front a la crisi climàtica. I, en canvi, si ho fem, té uns efectes col·laterals perquè crea uns recursos que abans anaven a parar a la incineradora o als abocadors, es retornaran i, per tant, tenen un efecte econòmic molt positiu. Tot això ho sabem, ho podem repetir, però si no aconseguim que aquesta reprovació a les administracions siguin entès com un estímul per complir i tenir objectius més ambiciosos, doncs realment estarem en aquest furgó de cua, en aquest cul de sac en què està el nostre país des de fa bastants anys.
Un paral·lelisme i comparació molt interessant també aquest del nostre estat en relació al que és la Unió Europea. I per acabar, Jordi, també, i per avançar el que ve aquesta propera setmana, perquè molt sovint es menysté o se separen els termes, i aquesta propera setmana, és a dir, a partir de demà dilluns, del dia 5 i fins al 17, hi ha a Montreal, al Quebec, la cimera de la biodiversitat, la COP15, també organitzada per les Nacions Unides, en què hi haurà representats 200 estats i en què es fixa l'horitzó un marc de treball per la biodiversitat mundial, a moda del que en el canvi climàtic es va fer a París l'any 2015. I podem confiar també en aquesta cimera o què en podem esperar?
Doncs per mi la il·lusió és que funcioni bé, i això és molt important. S'ha creat una certa consciència de que estem davant d'una sisena extinció, similar a les que van devastar el planeta Terra, i hem de veure quines són les nostres responsabilitats al respecte per defensar el medi ambient natural, per avaluar els impactes col·laterals que tenen l'acció humana al respecte, i veure que el deteriorament de la biodiversitat no és un problema pel planeta Terra, és un problema per l'espècie humana. És un problema per la nostra civilització. Perquè a vegades sempre estem sentint aquests missatges de salvem la Terra, que em semblen pintorescos. En realitat, tota l'acció ambiental no és per defensar la Mare Terra, sinó és per evitar la destrucció de les condicions que han fet possible la nostra civilització, que són realment els que estan en perill. Nosaltres sí que estem en perill realment si no fem els deures i fem les coses d'un altre plantejament. Per què? Perquè estem en guerra amb el planeta i hem de fer les paus amb el planeta, tal com Barry Commoner va determinar ja fa 2 dècades i mig.
Doncs estarem ben atents també a aquesta nova cimera de la biodiversitat, de la qual també us anirem informant, i esperem que alguna mena d'acord positiu per les diferents espècies que habiten aquest planeta, inclosos nosaltres, perquè som part de totes aquestes espècies, no separats, també s'hi arribi. Jordi Vigues, ecologista, divulgador, expert ambiental, moltíssimes gràcies de nou per compartir els teus coneixements amb nosaltres.
Gràcies.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Aquest disc, que està remasteritzat perquè estem parlant d'una gravació de mitjans del segle passat, recull un munt d'estàndards que és difícil escollir perquè tots, absolutament tots, són coneguts i apreciats. I tampoc puc evitar dir-vos que els músics que els acompanyen són insuperables. Pels qui els agradi el jazz, que sàpiguen que el piano és l'Oscar Peterson, que la guitarra és el Herb Ellis i el baix el Ray Brown, jo el vaig conèixer a Terrassa, i a la bateria el Buddy Rich, i tots junt amb la trompeta del mateix Armstrong, millor impossible. Escolteu Love is Here to Stay i They Can't Take That Away From Me. Ambdues són del Gershwin. I com sempre, a la propera, si Déu vol.
It's very clear my love is here to stay. Not for all year, but ever and a day. All the radio and the telephone movies that we know may just be passing fancies, and then time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going on a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they only made of clay. But our love is here to stay.
Take it out. It's very clear.
not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. Sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
Bamba do 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 do, the way you wear your hat, the way you sip your tea, memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I always, always keep the memory of us. The way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys.
Ha, 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 ha. dance.
The way we danced till three.
Oh, yes. The way you changed my life. No, no, they can't take that away from me.
No, they can't take that away from me.
Will you repeat that again, dearie, please?
No, they can't take that away from me.
Fets i amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem l'esquirol Nibbles. L'actriu Elizabeth Taylor, durant la seva adolescència, va tenir com a company a un esquirol que havia trobat al seu bany mentre rodava una de les seves pel·lícules. Tan gran era l'estima i el record que li tenia que em va deixar constància en la publicació del seu llibre Nibbles and Me, Nibbles i jo, on relatava les aventures del seu inseparable amic amb fotografies i dibuixos fet per ella. L'actriu sempre acostumava a portar a Nibbles al rodatge de les seves pel·lícules.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Crida l'atenció la feblesa de la reacció política internacional. El sotmetiment de la política davant la tecnologia i les finances es mostra en el fracàs de les cimeres mundials sobre el medi ambient. Hi ha massa interessos particulars i molt fàcilment l'interès econòmic arriba a prevaler sobre el bé comú i a manipular la informació per no veure afectats els seus projectes. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
Falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.